Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Xavier de la Fuente, regidor del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Benvinguts al Portaveus. Avui és el torn del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. I a nosaltres hi és el regidor i portaveu d'aquesta formació política amb representació al ple de l'Ajuntament, el regidor Xavier de la Fuente. Regidor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a repassar una mica l'actualitat, algunes de les seves responsabilitats i algunes coses d'actualitat, i com sap sempre fem referència a si hi ha alguna coseta que vostès volen contestar dels programes anteriors, bàsicament de les intervencions dels partits de l'oposició. La setmana passada precisament hi va ser aquí al programa el portaveu del grup municipal d'Entesa per la Cala, en el qual qüestionava la feina que havien fet vostès, la reducció, les xifres que donaven de la reducció del 50% del deute municipal, que deia que les xifres que es donaven eren relatives, literalment, i que clar, això, com vulguem dir, donen aquestes xifres però jo no les comparteixo.
Tot és relatiu, és com quan prepares els pressupostos, no? Sempre intentes ficar damunt de la taula unes voluntats i després durant l'any doncs, tens que anar modificant contínuament, no? Suposo que el senyor Espuny es deu referir en que encara devem molts diners. Si es refereix a això, sí, té raó. Que fiqui en dubte els informes que s'estan fent des d'intervenció i des de la tresoreria, això ja me preocupa més, perquè són els mateixos que llegeixo jo. Llavors, si ell fa una interpretació i una altra, no sé, potser convidar-lo un dia i anar els dos junts a veure si ho veiem igual o no, però que són el que hi ha. Vull dir, portem un històric de deutes acumulats històrics dels diferents governs municipals que han passat des del principi de la democràcia, i uns han tingut més habilitat, altres menys, i jo crec que ara estem en un moment que estan entrant, ho he dit més d'una vegada, inversions importants tant per part de la Generalitat com de l'Estat, com dels fons de transició nuclear, els d'Europa, els Next Generation, i ara toca, estem en un altre punt, no? Que ell potser no està d'acord amb la quantitat d'inversió que fem i reduiria més el deute. Ell potser sí que era més de mantindre's, de ojo, este euro, però és que hem d'avançar. Vull dir, hem d'avançar amb dues línies. Una és la reducció d'este deute, que al final ho mires i tampoc ningú ha fet grans milagres perquè portem un gran deute acumulat. I l'altre és anar fent inversió, s'ha de buscar este punt intermig. La realitat, mai plou al gust de tothom, i uns ho farien d'una altra manera i ara ho estem fent d'una altra. El deute està allí i l'hem de seguir pagant. El deute que venia d'abans, deute que ells han intentat eixugar durant els anys que van estar, deute que ara ens caurà, aquest any mos cau un d'aquest any el 2026 i ara en vindrà un altre el 2028, i també l'haurem d'anar eixugant. Els governs van assumint responsabilitats econòmiques i, evidentment, els que entrem hem d'anar fent front a aquests deutes, no? Visions n'hi ha de tots els gustos. Evidentment, ojalà no estiguéssim tan endeutats i no es tindríem que estar sempre lluitant amb els mateixos i intentant que paguin els deutes que tenen. Nosaltres paguem i hi ha gent que deu diners i sempre busca totes les pilleries del món, jurídiques o les que pot, per anar retrasant estos pagaments. No és que es neguin a pagar-ho, no? Però clar, això també ens comporta un decalatge, no?, a la caixa municipal, que si tothom estigués al dia, pues, segurament no estiríem com estem, no? Llavors, pues, uns tenen una mica més d'habilitat, altres menys, a vegades se pot negociar una mica més, hi ha coses que no es poden negociar perquè han agafat la via jurídica, i una vegada han agafat via jurídica i el jutge diu això és així, pues, si cau de la banda de l'Ajuntament, li toca pagar, i si li cau de banda de l'empresa o de la persona que no ha complert, pues, li toca pagar, i és, no hi ha més. Estes qüestions no es poden discutir perquè ja estan al final del camí polític, del camí jurídic. I l'altre és, bueno, sempre intentar hi ha una altra cosa que és la necessitat público-privada d'arribar a acords amb alguns temes, però no és gens bo anar mesclant aquests temes, no? Llavors hem d'anar buscant i aquilatant, pues, buscar això, que la gent vagi complint els seus deures econòmics i anar buscant aquestes solucions entre la inversió i reducció del deute. Això és el que puc dir.
Bueno, de fet, les xifres que han sortit diuen que s'ha reduït el deute per càpita de manera important i que a la vegada s'ha multiplicat la inversió per cada ciutadà de l'Ametlla de Mar.
Sí, això a la vida personal de cada persona es viu així? Pues no. Perquè tu parles amb qualsevol veí i segurament està insatisfet amb algun aspecte d'algun servei que estem donant a nivell municipal, no? Llavors, sempre dic que és superimportant triar bé les prioritats i llavors, pues, clar, a vegades no volem, tot, volem arribar a tot i a tot no es pot arribar. Llavors, si el senyor Espuny o qui sigui es refereix que ell a lo millor tindria unes altres prioritats, pues, bueno, és respectable, però ara per ara anem amb aquesta línia i és evident que hi ha coses molt millorables. Home, només faltaria que tot fos perfecte, no? Llavors no caldria ni anar a eleccions. Però això no és així. Hem de demostrar que la nostra gestió també és eficaç. Aquesta eficàcia és important, no? Llavors, pues, bueno, si ell... Bueno, jo ho entenc, eh? La posició és fer oposició i ficar en dubte les decisions que es prenen.
Anem avançant perquè, com li diria jo, és a dir, estem en un moment en què, i és un tema que és Vox Populi, que la gent pel carrer ja en parla, que és el relleu d'alcaldia. Un relleu en el que, bueno, hi ha un pacte de legislatura en el que vostè canvia les responsabilitats i ha de passar a ser alcalde.
Bueno, estem davant d'un relleu municipal i des del 15 de juny del 2023, pues, ja han passat força temps i no sé, aquell senyor deia hi han passat coses, no? Han passat coses, deia el Rajoy. Bueno, sí, han passat coses, és normal, ha hagut uns acords que són que no van ser improvisats, van ser acordats i buscant, evidentment, lo millor i l'alternància política, que és lo més natural del món. I ens hem trobat, pues, bueno, que vam acordar una alcaldia compartida i això, pues, comporta que ara hem arribat al moment de fer el relleu, no? Vam acordar que Junts estiria 34 mesos i el Partit Socialista la resta de legislatura, no? Bueno, jo crec que és un compromís que vam adquirir davant de la ciutadania, de la gent de la Cala, per impulsar un canvi en la gestió municipal i intentar millorar els serveis i planificar el futur del municipi. Bueno, jo entenc que és simplement complir la paraula donada i això, els pactes polítics, pues, són un exercici, no?, que tots ens fiquem davant de tothom, ho fem públic i són compromisos que quan arriba el moment, pues, com ara, pues, s'han de complir, no?, i s'ha de demostrar aquesta credibilitat que anem dient, no?, quan estem governant. Per això vull deixar clar una idea, que els, respectar els acords és respectar la democràcia, no? Que és este joc que no és un joc, que és la realitat de que ens hem dotat, i això suposa que quan un compleix els pactes, doncs estem generant confiança davant de la ciutadania i de les institucions, que a més s'ha de garantir una estabilitat política i intentar evitar, doncs, conflictes innecessaris, que bueno, doncs, aquestes relacions entre dos partits, doncs, és normal. Al principi és com quan un és... som nòvios, no? Quan comencem, pues, tot se veu d'una manera, i al cap del temps, pues, també, pues, bueno, pues, és normal que apareguin petites discrepàncies, no? I, però al complir aquests acords, el que demostra és una responsabilitat política, perquè si no, tot el contrari, pues, seria molt perillós, perquè si no parlaríem que només estem lluitant pel poder, i jo crec que no, que aquí l'objectiu principal és complir amb les expectatives de la ciutadania, i això. I bueno, hi ha crítiques, sens de tot, bueno, hi ha tota classe de missatges i contubernios por ahí, no? Oh, que no va tot tan fi. Bueno, escolta, això al final el que està clar, que una persona com jo, que segurament tindria que estar pensant més en la jubilació, cosa que no he fet ni penso fer, he decidit ja no fer-ho, no em penso jubilar, incomodi, no? El meu model, segurament, o el meu lideratge, segurament no serà exactament igual, tot i defensar les mateixes línies d'objectius, pues segurament els lideratges de les persones són diferents, no? I són... jo no tinc cap mena de complexos, afortunadament la meva economia no depèn de la política, i evidentment veig les coses sense hipoteques, no? No tinc, no sé, aquestes pressions que alguns pensen que al millor pots tindre, o millor 40 anys de funcionari, pues està clar que tinc una visió i una manera d'actuar diferent, no? Jo l'únic que puc dir, ja sé que és una mica pedant, no? Parlar una mica del meu bagatge personal i laboral, però crec que ho he de confessar, que pateixo una malaltia genètica molt greu, i és que sóc servidor públic des de fa 40 anys, que vinc de tota una saga de servidors públics, de mestres i tal, ja sóc, me penso, la cinquena generació, i al final l'única conclusió que puc arribar, quan te dediques tant a ajudar els demés i a vegades no et preocupes tant de tu, és que deu ser una malaltia genètica, no? Això deu ser algo que ve amb els gens, no? I, però bueno, que jo al final el que vinc és a ser un veí dels meus veïns, a intentar ajudar-los aquí a la cala, i m'he tingut que buscar la vida, com els ha passat a molts altres caleros que han tingut que marxar fora a intentar fer una vida laboral, que després te sorprens, vas coneixent gent, caleros i caleres por el mundo, i et quedes parat els nivells que podem arribar a assolir fora d'aquí, no? I aquí, pues, al millor, pues, allò, no? No ets profeta a la teva terra, però bueno, ara me toca aquesta etapa nova, jo, pues, evidentment ho agafo amb il·lusió, no? I crec que no sé, no voldria dir, perquè cada un ho veu d'una manera, però jo no vinc a acomodar interessos, jo vinc a treballar pel meu poble i vinc a treballar pel conjunt, i per a fer això s'han de prendre decisions, i segurament, pues, jo penso que la cala, vist des d'un calero que ha tingut que estar molts anys fora, sempre venint aquí, sempre vivint aquí, estan aquí, jo crec que la cala mereix poder decidir. Som un poble amb unes peculiaritats específiques, no? que pareix que sempre han hagut uns quants que han decidit el futur de tots, no? I això, pues, jo crec que el que estigui d'alcalde o d'alcaldessa ha d'ajudar a que siguin els propis caleros els que prenguin les seves decisions, no? I bueno, Hi ha qüestions que són de maduresa política. La Cala potser una mica hem sigut una mica endèmics en aquest aspecte, no? que ho volem tot i no volem res, no? O sigui, volem viure del turisme però no volem créixer a nivell poblacional, no? Llavors som una amalgama, no? de gent que tots hem vingut pràcticament tots de fora i que vivim aquí des de fa més de 100 anys, no? Ens hem constituït com a poble i això pues, vol dir tirar endavant un projecte complex amb molts interessos. Jo, per exemple, que d'urbanisme sí que sabia alguna cosa, però quan he entrat de ple, doncs veus la quantitat de problemes que s'ha generat, no? Per què? Perquè ha vingut molta gent a invertir de fora, han volgut viure d'aquestes inversions i, clar, això ara té doncs, les seves conseqüències, no? Són urbanitzacions no acabades, tota una sèrie de qüestions. Però, bueno, les anirem abordant i jo crec que sempre ho he dit, que governar vol dir saber prioritzar i això és el que em penso que toca, no? I ho dic en claretat, a falta de fer el ple que toca, de renunciar per part de la Eva i el d'investidura, pues que jo vindré a fer d'alcalde i voldria assumir responsabilitats. Vull dir, si tenim problemes, afrontarem aquests problemes, no cal amagar-los, vull dir, som un poble menut, i és que és tonteria, aquí se sap tot, als 5 minuts se sap tot, si t'has vist amb no sé qui, si t'has trobat amb no sé quantos, se sap tot. I, bueno, i això pues, portarà a prendre decisions, i algunes decisions segurament a tothom no agradaran, no? Perquè tenim situacions bastant complexes, inclús inversemblants, que no analitzaré ara perquè no toca, i també diré que tothom estigui tranquil, que jo no sóc Napoleó ni res paregut, vull dir, vinc aquí a preparar a evitar conflictes, a preparar a la Cala, perquè evidentment podeu imaginar-vos que en 14 mesos el que es pot fer és realment poc. El que sí que em comprometo és a no fer una piràmide, i ho dic amb tot el carinyo del món. Quan els egipcis van fer piràmides, se van carregar l'economia del seu país, i això fa més de 3.000 anys. I llavors, el que és molt important, que jo ho intento ficar en tots els projectes que treballem, des de planificació estratègica, des d'urbanisme, des d'on sigui, és el que vulguem fer s'ha de mirar també quan ens costarà de mantindre. Perquè és que, si no, entrem en un bucle inacabable, inacabable, inacabable d'endeutar-nos per dir que hem fet alguna cosa. Jo, el meu compromís serà, bàsicament, sentar les bases perquè el que vingui d'aquí un any i mig, les pròximes eleccions, sigui qui sigui, pot ser jo, pot ser una altra persona, tingui unes bases per poder treballar. No, la política a 4 anys vista és corre i salta i balla i no pot ser, ha de ser una mica més, ens hem de planificar una mica més, Tenim urgències immediates, molt importants, seguretat, mobilitat, urbanisme, faria tota una llista, ara ens ve abans del 2028, tots aquests apartaments turístics també s'haurà d'aplicar la llei, i després a curt termini en tenim uns altres, quin model urbanístic voleu a la Cala, la gent jove on viurà, vull dir, tenim molts reptes davant, molts, i llavors ens hem de ficar d'acord. Hi ha coses que necessiten un pacte entre no només els que governen, jo crec que hi ha temes que s'han de parlar entre totes les formacions polítiques perquè són de futur, són de calat i això és important. Jo crec que aquest aspecte hi ha un recorregut important i sí que haurem de sentar-nos i parlar, fer l'esforç de parlar més, no només aquí les tertúlies per acabar de tirar-nos els plats al cap, sinó per buscar este model, no? Cap a on volem créixer, aquestes característiques específiques d'aquí, que volem, vivim de cara al mar, però estem aïllats perquè tenim l'autopista i la via, no podem créixer només urbanització. Bueno, doncs hem de decidir això entre tots. Això no ho pot decidir només una persona i s'ha de buscar estos espais. Està mirada al futur. Ja ho dic, en 14 mesos pues, se podrà fer el que es podrà fer. Jo el que intentaré és, evidentment, arreglar les urgències el més aviat possible i em donaré per satisfet si posem aquestes bases com a poble, però per a que vivi tothom i tot l'any. No pot ser que siguem un poble que té vida 3 mesos a l'any. Això és dur, perquè els que vivim aquí, clar, el que ja li va bé, doncs ja li va bé, però jo crec que el poble mereix, amb totes les capacitats que tenim de vendre'ns de cara a l'exterior, doncs també hem de ser capaços de que la gent que ve a treballar aquí també pugui viure i que els nostres joves no tinguin que marxar fora. Vull dir, tenim reptes molt importants, no? I bueno, sempre faig el mateix, sempre acabo parlant de la gent jove, però al final també els he de dir als joves. Si els joves que tenen la capacitat de pensar de cara al futur no volen ficar-s'hi, ja ho farem els menys joves, ja ens hi ficarem. Hi ha molta experiència, la gent menys jove que té vida laboral i àmplia vida social, pues, si ells no volen entrar a participar, pues, ho decidirem el resto. A mi m'agradaria que fos amb ells, amb tots, que poguéssim tindre taules on ens poguéssim sentar gent jove, gent amb experiència, i intercanviar. No sé, igual soc molt molt optimista, no? Però bueno, no tinc res millor que fer, és l'únic que puc dir.
I quin és el procés per arribar a això? És a dir, s'ha de convocar ple? Quin és el procés?
Bueno, en principi, abans d'acabar final de mes, este mes, l'alcaldessa tindria que convocar un ple on ella presentés la seva dimissió. I llavors sabria de... al cap, no sé, penso que són 10 dies, s'ha de fer un ple on s'ha de triar el nou alcalde, s'ha de fer un ple d'investidura on se faria pues, igual que s'ha fet quan es va triar a la Eva de l'Amo alcaldessa, una urna sobre tancat, pues, cada un ficarà el seu vot dient qui vol que sigui el proper alcalde. Entenc que la Eva no, ja no es presentarà perquè haurà presentat la dimissió, llavors qualsevol dels altres regidors se pot presentar. I esta és la fórmula. S'ha fet a molts altres llocs. Bueno, és, jo entenc que és això, complir uns acords per donar garanties com a partits i com a gent seriosa i complir pues, bueno, els acords presos, no? I bueno, és una mica així seria com funcionaria. Llavors se faria un ple, l'alcalde té que ratificar o modificar el cartipàs municipal, les regidories, els temes, i a mi m'agradaria sobretot de cara sobretot als veïns, no en tots els departaments, perquè és impossible, però sí en algun dels més importants, una carta de serveis. A mi m'agradaria que els veïns de la Cala sapiguessin, per exemple, quina és la carta de serveis tècnics, no? Què podem fer, què no podem fer, com s'ha de fer. M'agradaria modernitzar també tot el que és el tema de transparència, vull dir que ja n'hi ha transparència, però encara més, una cosa que es diu compliment normatiu, i ajustar pues, això, no? La pàgina de l'Ajuntament, que la gent pogués gestionar-se moltes coses sense tindre que vindre aquí ni col·lapsar a vegades, pues, no sé, ens ha passat aquest estiu passat, ens va passar amb lo de la zona blava, potser teníem dins del que havíem previst de la implantació, teníem que haver-nos assessorat més pues, tot el tema que es va suposar la gestió d'això, no? Pues, hem d'anar fent esta carta de serveis, quins són els serveis que li volem donar a la ciutadania I, bueno, i això pues, implica, no? Cada alcalde, suposo, marca unes prioritats, marca uns serveis que creu que són més importants i els potència, no? Llavors, pues, no sé, miro l'Ajuntament de Barcelona, pues, no sé, el senyor Collboni pues, decideix, pues, no sé, pues, que hi hagi a la nit pues, més guàrdia urbana. Doncs pues, vinga, pues, ala. Pues, això ha de quedar escrit i s'ha de complir. És el que... Jo crec que és important esta part d'explicar, informar i que la gent vagi veient com evolucionen els serveis i quin tipus de serveis donem, això és important.
Més coses, estem en la setmana posterior del Dia Internacional de les Dones, celebracions del 8M arreu, i, bueno, i es coment, no, tothom coincidirem que la igualtat, tot i que se va evolucionant, se va millorant i es va avançant, encara està lluny.
Sí, sí, és un fet, és una realitat. Perdó. Jo represento el Partit Socialista i el feminisme és un dels pilars fonamentals de la política socialista, no? És un dels pilars més importants que tenim i defensem, pues, això, una societat molt més igualitària. I des d'esta perspectiva jo recordo moltes pensadores socialistes sempre han argumentat que l'opressió ve bàsicament de dos temes, que és del capitalisme i del patriarcat. Bueno, pots estar d'acord o no, està clar que el que venim és de 40 anys, hem passat 40 anys de dictadura on evidentment de la Segona República no va interessar el model que s'estava portant, més igualitari, i vam passar a un altre model. Ara portem 50 anys que ja hem acabat amb aquesta dictadura i encara estem discutint tot això, no? En la qual realment estos 40 anys van passar amb molta factura social, no? I jo crec que hi ha idees claus del feminisme socialista que existeixen i que s'han de seguir treballant, com és la igualtat real entre els homes i les dones, tant en el treball com en el salari i els drets, no? Després, l'accés universal a l'educació, a la sanitat, als serveis socials, vull dir, això encara avui en dia ens estem trobant amb qüestions que no hem avançat. El reconeixement del treball domèstic i de les cures, això ha sigut algo pioner. I després la participació política igualitària, no? I per això hem treballat diferents lleis des del socialisme, tant a nivell de Catalunya com a nivell nacional, per arribar amb esta igualtat. Hem treballat molt la lluita contra la violència de gènere, que ha sigut una lacra i que encara ho és. Els permisos de maternitat i paternitat, que això ara que veiem tan normal, jo recordo, ma filla pues, ja té alguns anyets, no? Pues, a mi no em va tocar ni un sol dia per haver tingut un fill, vull dir, això ara és impensable, no? I després, pues, bueno... No,
per a dones i per a homes.
I per a homes, sí senyor, això és així. O sigui que els homes també es poden agafar totes les setmanes per a fer cures dels fills, no? I també la bretxa salarial, que encara avui en dia hi ha una bretxa de més d'un 16%. L'hem anat reduint els últims 10 anys, però encara estem molt lluny de lo que seria aconsellable. Hem creat tota una sèrie de lleis estos últims anys des del socialisme, que, per exemple, jo recordo la del 2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que després va ser una llei que va anar a Europa i parlava primer d'això de la violència masclista i incluïa pues, temes tan importants com la protecció judicial, perquè en el moment que una dona tenia maltractaments pues, no tenia cobertura jurídica, no? I l'assistència a víctimes i a la prevenció, no? Una altra que va ser molt important el 2007 va ser la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. i va promoure pues, això, la igualtat política i dins del treball, no? De les, tant d'homes com de dones, no? I incluïa una cosa que ara la veiem molt normal, que és una paritat en les llistes polítiques, no? Això és un tema que el vam introduir i que és així. Després ja el 2015 hi ha la Llei Catalana d'Igualtat Efectiva, que també introduïa a Catalunya, no? S'aplicava amb més èmfasi, i després hi ha la famosa llei esta de la llibertat sexual del 2022, que és la coneguda com la llei del només sí és sí, no? I això, pues, mira, estem ara davant de casos, pues és això. Si un dia pues una senyora, encara que sigui la teva parella, no vol tindre relacions, pues també té dret a dir no. I al revés, no? També un home pot dir no, escolta, no vull. A estos dies lo que han fet, la Generalitat va aquí a Terres de l'Ebre, vam commemorar l'acte del dia del 6 de maig, més de fer-ho el 8, vam aprofitar i vam fer aquestes jornades del Pla d'Igualtat. Va ser molt interessant, vam tindre la visita de la Yolanda Ferrer, on ella remarcava, tant quan va estar aquí a l'Ajuntament amb els regidors com després que van fer aquell acte a la sala de la confraria de pescadors, que els ajuntaments són primordials. Els ajuntaments tenim un paper imprescindible en tot això. I parlava de que la Generalitat ha ficat sobre el terreny treballadors que es diuen agents de territori, que estan directament al territori parlant i parlant d'estos temes, no? És molt important esta feina, perquè al final et dones compte que si tu mires qualsevol situació dura, de guerra o de situacions, les dones han assumit sempre tots els rols, no se'ls ha caigut mai cap en ell, encara que hi haguin diguem-ne feines més masculinitzades. Avui en dia, pues, bueno, la pesca ja comença a ser més habitual veure dones de la pesca que porten camions, que porten maquinària, que són mecàniques, vull dir que tot això estem, i també hi ha altres aspectes, com pot ser altres treballs, com pot ser més de cuidar de la gent, que era més donat a les dones, pues, tot lo contrari, no? que han millorat i per exemple en sanitat, amb la cuida de la gent gran, amb infermeria, pues, se segueixen dient infermeres, però hi ha molts homes ja dins d'estos col·lectius, no? A mi de l'acte este que es va fer a la sala de la confraria em va agradar molt el testimoni de l'Amparo Moreno, que és una de les dones que va estar l'any 76 tirant endavant aquestes jornades, aquelles primeres jornades de debat, i l'Amparo Moreno va dir algo que comparteixo, i és que el moviment igualitari, el moviment feminista, no pot deixar de banda els homes. Si el feminisme i este dia de celebració de les dones deixa de banda els homes, ens estem perdent el 50% de potencial de que aquestes igualtats siguin reals, no? S'ha d'implicar, jo sóc el primer, que crec que els homes ens hem d'implicar molt més amb aquesta igualtat, perquè hem estat durant molts anys tenint uns privilegis que no ens corresponien, que els hi corresponen d'igual a igual a les dones. Llavors això ha de passar, i ella feia una reflexió i deia, què està passant ara amb la gent jove, amb els homes joves? Pues que senten com un rebuig, per què? Perquè potser no s'explica del tot, no? No és que te traiem un privilegi tu com a home, no, és que nosaltres també tenim este dret, no? Vull dir, i això ella ho ficava damunt de la taula, jo crec que era un punt de vista molt interessant, no? Bueno, una mica, pues això, no? Venim d'una època de la dictadura on l'home, pues bueno, va ser l'amo i senyor i el de les sabatilles i traiem la premsa. I això, pues ho hem de canviar, absolutament, no? És important, pues això. Després vam fer un acte el dia 8 a la Plaça Nova que vaig trobar jo personalment que faltava gent. Allí faltava gent, vull dir, hi ha entitats que són molt compromeses, la Descarada, bueno, nosaltres com Partit Socialista sempre participem d'aquestes jornades i donant suport sempre, i hi ha altres partits, i també estava la Colla Castellera. Però jo crec que aquí falta una implicació molt més gran per part de les entitats. Vull dir, està molt bé celebrar el Dia de la Dona, però s'ha de sortir al carrer a explicar-ho. I estos dies que se fan aquestes jornades al carrer, és allí on hem d'anar, perquè mira, quedar i fer-ho així amb un espai tancat i només per a elles, doncs potser no és... no sé, segurament ara ja m'he ficat aquí dins d'un braser i no tenia que haver-me ficat, però crec que s'ha de sortir al carrer, les dones han de sortir al carrer a explicar la seva posició i la seva situació i el que pensen, no? I implicar-nos a tots. Llavors, pues bueno, jo deixaria el tema este, unes idees que crec que són molt importants, que és que la igualtat real encara segueix sent un repte, ho has dit tu abans. La igualtat només es pot construir des del territori, des dels ajuntaments, des de l'ensenyament, des del dia a dia, des de les famílies. Això és un treball de tots, molt important. I jo crec que, insistint una mica amb aquesta idea que va deixar l'Amparo, que la igualtat no és només una qüestió de dones, és una causa col·lectiva. És una causa col·lectiva d'homes i dones que hem de caminar conjuntament per construir aquesta societat més justa. I el feminisme no és només una reivindicació, és una manera de construir una societat millor. Jo és com ho veig, jo a casa he tingut un gran exemple. Ma mare, quan nosaltres érem menuts, tot i que bueno, pues, érem família nombrosa, dos dones i dos homes, diguem-ne, quatre fills, pues ma mare cada dia ens donava la tasca de la casa, de rentar plats, de recollir la taula, no sé què. I això jo ho he viscut des de menut, no? I això jo crec que és una part important que els que hem tingut la sort de viure-ho i compartir-ho, pues bueno, hem de ser exemple per a que la gent que ens ve detrás pues, puguin entendre que tots som exactament iguals socialment, no? I això és important. I bueno, i ja està. És una mica el resum del tema del Dia de la Igualtat i el Dia de les Dones.
Ens queda poc temps, tenim 5 o 6 minutets, però sí que voldria comentar-li una mica com veu o com s'ha vist els primers dies dels canvis de sentit i de direcció als carrers de la zona de la part de Cala, el carrer Cova Gran, el carrer Palamós, tots aquells carrers.
T'agraeixo que em feies esta pregunta, que diria aquell. Bueno, tots els canvis sempre són... i més els caleros, som d'armes tomar, ens costa molt, però bueno, hem de fer aquest esforç, perquè al final no és un tema que ha decidit un regidor o un policia o... És una fórmula de buscar una mobilitat lògica. Evidentment que hi ha gent, han sortit petits entrebancs o encara hi ha gent que encara està circulant en sentit contrari, algunes entrades, alguns aparcaments pues, que els hi complica perquè estan en una posició molt concreta i corren risc de ratllar el vehicle. En què vull dir amb això? Que seguirem insistint, seguirem millorant, seguirem parlant, parlarem amb els veïns. Allí la part important és a l'estiu, no ara és el moment fàcil. A l'estiu, quan se mos fica en aquestes zones una autocaravana que s'ha, el GPS o l'ha enviat per allí, doncs ja tenim lío assegurat. Llavors, el no ser doble direcció ja tenim molt guanyat. I l'altre és, doncs això, hem de ser tots curosos. No, no és un caprici del regidor de turno, no, no. És un tema de mobilitat, de tranquil·litat a la zona, d'ordenar una mica estos espais, perquè cada vegada serem més gent, no? Vivint, és normal, cada vegada som més gent i bueno, pues, ens hem d'anar acostumant, no? No és que aquí anem ficant normes cada dia, sinó que bueno, poquet a poquet s'ha d'explicar molt, sempre mos fallem pel mateix, crec, pel mateix punt, que és l'explicació al veí, i potser hem d'anar millorant. I millorant què és? Pues millorant és que a lo millor abans de fer una decisió d'estes potser hauríem d'obrir un procés més participatiu dels veïns. A veure si els veïns també volen opinar més i participar més. I potser, com no tenim l'acostum de fer-ho, a tres llocs sí que tenen aquestes costums, pues potser les decisions no han de ser només polítiques, sinó han de ser mancomunades i acordades amb els veïns. Perquè una cosa és que jo ho vegi, l'altra és que el propi veí és el primer que ha de ser el que ha de defensar aquesta mesura. I jo crec que aquí encara tenim molt, molt de recorregut i hauríem d'anar més a accions més participatives per part del veïnat. Desgraciadament, amb els anys, pues, l'associacionisme ha anat en baixada. Abans un era d'un barri, allò era, sempre havia algú que una mica liderava i sempre anava a l'Ajuntament, i pues home, seria bo potser, no?, replantejar-nos entre tots la necessitat de tindre estos representants veïnals, que també ens facilitaria, no?, molt les coses, no?, quan hi ha un problema a una zona, al Salfuro, a la Becrem, a la Part de Cala. Hosti, pues estaria molt bé, no?, que els propis veïns es triessin potser els representants, perquè si no, sí, cada dia ens poden entrar 100 o 150 queixes via registre, però és molt deshumanitzat, no? Potser caldria este contacte més amb els veïns, més xafar carrer, més parlar amb la gent. Això crec que tenim molt marge de millora aquí.
Clar, aquella zona, o hi ha moltes zones del poble que clar, que sempre hem circulat de la mateixa manera, i canviar això, sí, que sí, tens al cap, no? Que suposo que quan te'n dones compte que estàs al mig del carrer, no?
Sí, sí, sí. Este és un tema que és, bueno, som veïns de costums, per no dir animals de costums, no? I clar, si tota la vida has fet, pues ens costa molt, no? Però si fem esta feina d'involucrar la gent, d'explicar-li el per què, quin és l'objectiu, ja tens bastant de guanyat. No, jo crec que hem d'insistir, la política no pot ser només imposar i fer ordenances i aplicar-les, ha d'haver aquest contacte, no? La política municipal és això, el contacte amb el veí, i després també és important que la gent sàpiga, no?, quines coses, perquè si fem una carta de serveis d'algunes qüestions, d'alguns departaments, doncs podrem anar valorant-ho i veient realment han fet alguna cosa, han millorat, quantes queixes han hagut d'això, no? Bueno, doncs este feedback amb el veïnatge és important, però clar, quan ja estem prop dels 8.000 veïns, doncs és difícil atendre un a un els 8.000 veïns. No dic que no s'hagi de fer, seguirem fent-ho, però és molt interessant l'associacionisme i poder això, sentar-se els veïns i decidir coses i vindre i plantejar-li l'Ajuntament, i que l'Ajuntament digui, bueno, vinga, va, i preparar, i els pressupostos, pues, d'un any per l'altre, pues, escolta, pues, este tema que heu plantejat potser podem mirar d'implantar-lo, no? Jo crec que podem millorar.
Doncs Javier de la Fuente, regidor i portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem en el pròxim torn.
Moltes gràcies a vosaltres.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Javier de la Fuente, regidor del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. els dimecres a la Cala RTV.